particularment pels catòlics, i alhora un dia de gran impacte social. Avui, tot i que és feiner, es viu com un ressò de la solemnitat d'ahir, especialment a nivell religiós, ja que se celebra la commemoració dels fidels difunts. Són dies, especialment cada 1 de novembre i el cap de setmana més proper, en què moltes persones visiten els cementiris. Aquest any han estat unes 177.000 les que han passat per aquests llocs només a l'àrea de Barcelona, xifra una mica inferior a la de l'any passat en què es va arribar als 200.000. Aquesta i altres mostres visibles ens porten a pensar en la realitat de la mort, que conviu amb nosaltres durant la vida. Com ha dit avui mateix el Papa Francesc durant una missa que ha celebrat al cementiri romà de Prima Porta, la mort es viu sempre entre la tristor i l'esperança, entre la foscor i la llum. L'Església, en un important document publicat ara fa uns dies, avisa que per acollir-se al ritual catòlic de difunts no es poden escampar cendres ni guardar-les a casa, i encara menys fer ornaments d'aquestes cendres, alhora que recomana la sepultura, l'enterrament i accepta també la cremació. Això, per cert, no és, que sapiguem nosaltres, ni prohibir ni amenaçar el conjunt de la humanitat, com s'ha arribat a insinuar també aquests dies des d'alguns mitjans, sinó que es tracta d'establir unes normes per als qui vulguin acollir-s'hi, com passa en tots els àmbits de la vida social. Aquí no es vol prohibir a tota la humanitat escampar cendres, perquè cadascú fa el que vol. El que sí que es permet és que es facin, però fora de l'àmbit del ritual catòlic. Ens preguntem si afrontem la realitat de la mort, en qualsevol cas, amb naturalitat, si ens costa i si defugim aquesta qüestió que certament és també misteri. La mort és una porta a l'esperança i un fet propi de la condició humana. És per això que, més enllà de les creences, creiem, des de Ràdio Estel, que es pot tractar com un tema que forma part d'allò que vivim i patim els homes i les dones a la nostra societat en general i també arreu del món. Com cada dia, avui us hem fet, en les últimes 24 hores concretament, una pregunta a l'enquesta que trobeu a radioestel.cat. Marta, bona tarda.
Bona tarda. Avui us preguntem, amics oients, el tema de l'amor és tabú en la teva vida? Podeu respondre entre tres opcions. Sí, no m'agrada parlar-ne, prefereixo altres temes. No, forma part de la nostra condició, en parlo sense problemes. I em costa tractar-lo, però crec que se n'hauria de parlar més obertament. Fins ara, l'opció més votada és amb un 50%. No, forma part de la nostra condició, en parlo sense problemes. Podeu... Bueno, ens han arribat comentaris de la Marta. Diu, no penso que s'ha de tenir present el dia a dia i s'ha de poder parlar-ne sense problema. De l'Albert, jo no vull pensar en la mort, em produeix gran tristesa, prou penes té la vida. Podeu optar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris tot plegat a través de radioestel.cat fins les 8 del vespre.
Doncs bé, queda dit. Gràcies, Marta. Podeu votar a radioestel.cat i saludem els qui formen part del col·loqui. Aquí a l'estudi de Ràdio Estel en directe ens acompanya avui la psicòloga clínica Isabel Viladomiu. Senyora Viladomiu, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Cementiris de Barcelona organitza, amb motiu d'aquests dies d'especial afluència a aquests llocs, diferents activitats, entre elles les visites guiades i, en el cas del cementiri del Poble Nou, fins i tot visites teatralitzades, on diferents actors posen veu a persones conegudes que estan enterrades en aquest cementiri. L'afluència aquest any ha baixat una mica als cementiris de la capital catalana, tenint en compte que ha estat un llarg pont, el de Tots Sants, i malgrat això s'han vist moltes persones honorant els seus éssers estimats. Avui ens acompanya uns minuts aquí en el Mirador de l'Actualitat, dia en què parlem de la mort, Jordi Balmanya, director general de Cementiris de Barcelona. Senyor Jordi Balmanya, bona tarda, bon vespre.
Bona tarda, bona tarda.
Com valoraria el que ha estat aquests últims dies, especialment ahir, Festa de Tots Sants, i potser també avui, encara que sigui feiner, Dia de Difunts, l'afluència als cementiris?
Bé, l'afluència, com ja vaig dir ahir mateix, durant aquests 4 dies que ha sigut la campanya forta dels Tots Sants, que va des del dissabte fins al dimarts, en global, la visita als cementiris ha baixat una miqueta, ja que havíem previst unes 200.000 visites en els 4 dies i al final vam quedar amb 177 en total, dels quals 85 es van concentrar ahir, és a dir, la meitat pràcticament ahir, no? Però bé, malgrat això, o a més d'això, hem de dir que la normalitat ha sigut la tònica de tots els quatre dies. S'han fet, com és habitual als cementiris de la ciutat, diferents activitats per recordar els difunts i per fer doncs, una mica més amena la visita al cementiri i la visita al del record, com la música en directe en alguns cementiris, la tradicional missa, que també es fa a molts cementiris de la ciutat en el dia de Tots Sants, i bé, en global, doncs, el balanç és positiu.
Què busquen els ciutadans en general, més enllà de les creences i de les sensibilitats, amb la visita als cementiris? De vegades es debat molt sobre el sentit que pot tenir anar a recordar els éssers estimats, amics o coneguts a un lloc com el cementiri, en una societat que sembla que globalment té por, no?, de parlar i d'afrontar la mort.
Sí, la visita als cementiris... La societat actual està clar que el tema de la mort el té com aparcat. De fet, és una frase habitual dir que vivim d'esquena a la mort, i això ho constatem els que treballem en aquest sector, ho constatem de manera molt clara, ja que quan fas activitats als cementiris per poder recordar doncs, les diferents personalitats, inclús a vegades personalitats de persones anònimes que hi ha enterrades a la ciutat, als cementiris de la ciutat, doncs costa molt que la gent s'atansi, perdi aquesta por a centrar-se, diguéssim, secular d'anar cap al cementiri i participar d'aquestes activitats, no? Costa molt. Mm-hmm. Però malgrat això, nosaltres ens esforcem cada any una mica més per aconseguir donar-li la volta. I creiem que ho estem aconseguint. Una prova d'això és que la ruta nocturna que vam fer enguany al cementiri del Poblenou vam tenir 1.400 persones en dues nits consecutives. Crec que això és una mostra evident de que d'alguna manera està canviant aquesta mentalitat.
Nits consecutives, aquestes dues del cementiri del Poblenou, on es feia la visita guiada de forma escenificada, diguéssim, no?, amb personalitats conegudes que explicaven parcialment alguns aspectes de la seva vida, oi?
Correcte. El que fem és amb actors que personifiquen doncs, algunes de les persones que estan enterrades al cementiri, aprofiten per explicar la seva pròpia experiència en vida i, a més, també per explicar doncs, una mica l'entorn de la societat de l'època. És a dir, fem una mica un recorregut del cementiri explicant la història de la ciutat de Barcelona dels darrers 200 anys, que és tota l'antiguitat que té el cementiri del Poblenou.
Aquesta iniciativa i també les visites guiades pot ser que ajudin, senyor Jordi Balmanyà, a desdramatitzar una mica tot el que és la realitat dels cementiris i de la convivència amb la mort. Dins la vida hem de conviure amb la mort d'éssers estimats o la mort de les persones que han estat amb nosaltres.
Sí, exactament. El que ajuden és recordar una mica tota aquesta realitat de la mort i d'aquestes personalitats que hi ha enterrades. Sí.
Mm-hmm. La mort té una dimensió religiosa per als creients, també humana i, en tot cas, social. I aquesta és la tasca que els qui gestionen els cementiris, els qui han de conviure, no?, amb aquesta realitat d'organitzar enterraments, també, evidentment, els preveres i els diaques, en el cas de l'Església Catòlica, que es presideixen exèquies, han de conviure i han d'ajudar molt les persones que estan tristes perquè han perdut un ésser estimat.
Sí. Vull dir, tota aquesta realitat del cementiri és molt diversa i, per tant, d'alguna manera, nosaltres el que fem és intentar, doncs, desdramatitzar-lo una mica.
Moltes gràcies, senyor Jordi Balmanyà, director general de Cementiris de Barcelona. Sabem que avui assisteix a un concert, em sembla, oi? Per tant, no ha pogut ser aquí a l'estudi de Ràdio Estel, però li agraïm igualment que ens hagi atès uns minuts.
Hauria agradat molt ser l'estudi, però sí, ara comencem precisament el concert de Tots Sants, que fem també tradicionalment al Palau de la Música, i bé, doncs no m'ha sigut possible. Però gràcies a vostè.
Una propera vegada serà. Gràcies. Adéu-siau.
Adéu-siau, bona nit.
Passen 4 minuts de 7:45. Seguim en directe amb Isabel Viladomiu, psicòloga clínica, també experta en bioètica. Algun comentari del que acabem de sentir? Ja quedaria una miqueta de pressa el senyor Balmanyà. No hi ha temps per interactuar amb ell, però sí per reflexionar sobre algunes qüestions interessants des de la laïcitat social, no?, que podem dir al voltant de la mort.
Bueno, lo primero que me gustaría decir es que realmente la visita a los cementerios es algo que uno descubre verdaderas obras de arte. La gente en las tumbas, quiere reflejar, quiere honrar a sus personas queridas, ¿no? Me parece muy bien, pero personalmente, quedan las los despojos, ¿no?
Las despulles, les restes mortals.
Vaja. Efectivamente. Sí que creo firmemente en la resurrección y que, bueno, en la inmortalidad. Estas persones difuntes estan con nosotros, estan d'altra manera.
Potser moltes persones, des de la fe cristiana particularment, aquesta fe de creure en la resurrecció, de vegades tenen una visió personal que es basa en el fet de potser no donar massa importància als cementiris. Hi ha molts creients que diuen, ei, el cementiri no em dona devoció, jo demano a Nostre Senyor en un altre lloc pels difunts.
Però, bueno, esto no es algo que cada uno puede
hacer. Cadascú viu com vol, sí.
Efectivament.
Però és significatiu això que vostè diu, que als cementiris hi ha autèntics monuments. Això vol dir que nosaltres ens ho treballem molt, per no dir una expressió més popular. Ens ho treballem molt, això d'honorar les persones que han viscut amb nosaltres i ens han deixat.
Siempre ha habido una cultura de respeto hacia los muertos. Todas las culturas antiquísimas han respetado los restos mortales de sus seres queridos. Están enterrados las tumbas porque el hombre sabe que es inmortal. Nuestra cultura occidental y últimamente se está rechazando esta inmortalidad. Como no sabemos nada de después de la muerte, como se niega toda trascendencia, se omite también esta forma de ver la trascendencia de lo que no moriré. Entonces, todas estas... siempre digo que la muerte ordena la vida. Tenemos nuestros días contados, envejecemos, pasamos por este mundo, pero siempre la muerte está ordenando la vida. Y esto para mí es importante, tanto en temas de educación, como de catequesis, como en la familia. Educar para la vida es educar para la muerte, porque todos tendremos que dar cuentas, ¿no?, de lo que hacemos con nuestra propia libertad, ¿no?
Efectivament.
Apuesto decididamente por esta...
Sí, sí.
Por esta condición,
que no vol dir defensar la cultura de la mort, allò que denunciava Pau II i molts pensadors bioètics, la cultura de la mort, no, la cultura de la vida, que no obvia tampoc la realitat de la mort, és clar.
Efectivamente, y la muerte siempre va acompañada de dolor, de sufrimiento, el duelo por la separación, quizás es una de los aspectos más duros que vive la persona humana, ¿no? Sobre todo cuando son los cónyuges en los que fallecen. Bueno, es una puerta abierta, ¿no? A pensar, ¿no?, en estos días tan significativos, ¿no?
I tant, a pensar en els éssers estimats, els recordem, sigui quina sigui la nostra sensibilitat, creient o no, recordem avui els que han estat amb nosaltres i ens han deixat d'aquest món, ¿no?
Sí, en la ciutat en què vivo, en San Cugat del Vallès, sí, hoy en el monasterio se celebraban 5 misas por los fieles difuntos.
Això és molt habitual, molt tradicional en la vida de l'Església. Sí.
Pero realmente es, bueno, como esta invitación, para rezar. Realmente lo bueno que podemos hacer es rezar por los fieles difuntos.
Bé, avui tenim un col·loqui molt especial. Amics oients, ens acompanya la psicòloga clínica i experta en bioètica Isabel Viladomiu, aquí a l'estudi. Hem parlat ara fa uns moments amb el director general de Cementiris de Barcelona, Jordi Balmanya. I per referir-nos més concretament a l'últim document elaborat per l'Església Catòlica a través de la Congregació per la Doctrina de la Fe, volem connectar uns minuts amb el delegat diocesà de litúrgia de l'Arcabisbat de Barcelona, Joan Ubach. Mossèn Joan Ubach, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé, gràcies a Déu. Bé.
Bé,
content de sentir-vos.
Gràcies. Nosaltres també sabem que els capellans i els diaques avui van molt plens de feina, en un dia com els fidels difunts, oi?
Sí, és un dia viscut amb especial intensitat, sí.
Sí, sí, això de la feina, que no se m'interpreti malament, és un dia de feina, però de feina sacerdotal molt important, certament, sí. Mossèn Joan Ubach, què destacaria d'aquest document que ha elaborat la Congregació per la Doctrina de la Fe i que d'alguna manera no és que inventi res sobre les exèquies i la celebració religiosa catòlica dels difunts, però sí que potser podem aclarir algunes coses, sobretot tenint en compte el que s'ha dit des dels mitjans o el que es diu des de l'opinió pública?
Bé, no, de fet, recull ja el que és una llarga tradició en l'Església. Vull dir, no, només fa una puntualització, sobretot per això, pels costums que potser van arrelant, ara com deia Isabel, no?, a vegades aquesta pèrdua d'aquest sentit de la immortalitat de nosaltres, oi?, com a creients i després com a l'ésser humà, que està criat a l'eternitat, a vegades, doncs, perdent aquest sentit de transcendència, doncs, es fan pràctiques que potser són una mica contràries a lo que el que és justament l'identitat de l'ésser humà, no? Cridat a la immortalitat. No?
El que l'Església fa no és prohibir, sinó simplement establir les normes internes per als qui s'hi vulguin acollir, per als catòlics que vulguin acollir-se a les exèquies catòliques.
No? Exacte, i sobretot reorientar, perquè com ens passa en tots els ordres de la vida, no? Que a vegades, doncs, tal com vivim en el món, doncs, ens deixem contagiar a vegades per pràctiques que en realitat ens allunyen potser a vegades de la fe, no? I aleshores el que fa documents com aquest doncs, és una mica reorientar per continuar aquesta tasca també educativa i pedagògica de l'Església, no? Que acompanya els seus fills, no? I fins i tot en el moment de la mort i el traspàs dels éssers estimats, oi?
És un document titulat Ad Resurgendum Cum Christo, una frase en llatí que ja s'entén, s'intueix com a mínim.
Per ressuscitar amb Crist, no?
Exacte, per ressuscitar amb Crist, que és una mica l'essència del pensament cristià i de la vida, de la religió cristiana, no? Exacte. Dels que són cristians, que creuen en aquesta resurrecció. Isabel Viladomí vol fer-li alguna pregunta a mossèn Joan Ubach o algun comentari.
Endavant, Isabel, endavant.
Bueno.
Però davant d'una psicòloga no. Que hi entén moltíssim.
Són complementaris, no? Exacte, les missions d'un sacerdot i d'una psicòloga.
Sí, sí. A vegades hem de fer de psicòlegs nosaltres moltes vegades i segur que ella com a psicòloga també exercís el seu sacerdoci.
Sí, el sacerdoci dels batejats i de les batejades, és clar.
Exacte. Jo sempre dic que el millor psicòleg, el millor instrument és l'Evangeli. No hi ha ni un aspecte que quedi fora de la vida que no tingui una base evangèlica. Uh-huh. No sé si estarà d'acord o no.
Ho té tot previst, l'Evangeli.
Tot previst, l'amor, el sofriment, Crist plorant, tantíssimes coses.
Sí, sí, bueno, i tot al llarg de la Sagrada Escritura toca realment tots els esdeveniments de la vida humana, no? Uh-huh. O sigui que hi ha, no només en l'aspecte creient, sinó tocant com a la persona, la seva essència, la seva globalitat, l'Escriptura realment és un reflex, no?, d'aquesta realitat humana, no? No deixa de ser uns escrits per homes, per dones, oi? Sí. Inspirats per Déu, no? O sigui que realment ens connecten justament amb aquesta transcendència.
Per cert, que estem en l'any de la misericòrdia i potser s'ha dit poc aquests mesos que l'última obra de la misericòrdia corporal és enterrar els morts. És una obra de misericòrdia.
Exacte.
Encara que no és l'única opció per gestionar la mort d'una persona, l'Església catòlica accepta el que és la cremació, encara que recomana més l'enterrament. Com podem explicar tot això a la societat, mossèn Joan Ubach, si ho pot dir en poques paraules?
Bé, de fet, o sigui, la pràctica acostumada a l'Església sempre ha estat enterrar els cossos, no? Que els cossos tornin justament a la terra, de les quals estan formats, no? Portant una mica l'origen, no? L'Adam, que significa justament aquest fet de terra, no? Uh-huh. I és tornar a posar-se en aquell lloc per tornar a ressuscitar, no? O sigui, realment, a l'origen del pel qual hem estat creats, no? De pols has estat fet i a la pols tornaràs, no? Uh-huh. Aquest sentit, però no és un sentit de definitiu de la persona, sinó justament per obrir-ho a la transcendència. No enterrar els cossos dels difunts, l'Església sempre ho ha recomanat, no? I aquesta pràctica, que està de la cremació, no és contrària tampoc a la veritat natural o sobrenatural de sempre i quan no vegi a negació de dogmes cristians, no? Uh-huh. I no vagi en contra del que és la resurrecció i l'esdeveniment últim de la vida humana, no? Que és justament el naixement a una nova vida, no? A la nova vida, no? Uh-huh. Aleshores, no s'oposa a la cremació, justament. Mira, avui he estat al cementiri on va enterrar el meu pare fa 4 mesos, allà a Tiurana, però allà a la Segarra, i mira, per raons de una mica, diríem així, de planificació, no van poder-lo enterrar en aquell moment, sinó que van fer la cremació i setmanes després van portar les cendres al cementiri. I això és el que l'Església també recomana, que si es fa la cremació, les cendres no siguin depositades en llocs que no siguin especialment dedicats justament al culte i a la pregària als morts, no? Als difunts. Uh-huh. Aleshores, ells van posar-la al linxo, al cementiri, oi? I per això avui hem anat a pregar. Uh-huh. I ni que siguin cendres, també són les restes del cos del que ha estat el meu pare, no?
Sí, d'una persona batejada, ungida,
exacte,
per tant,
exacte,
no?
Exacte.
Per cert, mossèn Joan Ubach, potser s'havia descontrolat una mica la situació en alguns casos, i amb tots els respectes a les persones que ho han fet, però de vegades s'han fet joies, fins i tot, amb les cendres. S'han exposat en domicilis.
Sí, sí, sí.
I això és potser el que diu l'Església.
Bueno, aquest document potser insisteix en això, no? O sigui, de actituds i rituals que impliquin conceptes erronis de la mort, no? Com, o sigui, quan es fan joies, vull dir, s'ha de respectar sempre els costums de les persones que obren, doncs, mai hem de jutjar les intencions i això, però sí que d'alguna manera és com anul·lar definitivament la persona, no? Transformar la persona en aspectes com a recordatoris o com a posar les cendres doncs, allà, no sé, en un lloc de la casa, això, o bé doncs, aquesta aspersió de les cendres al mar o a la muntanya o a l'aire, no? O sigui, com una mena de fusió, que en realitat no deixa ser com una mena també d'un costum que ens contagia actualment, tota la cultura New Age, que suposa aquesta com una fusió, com una mena de panteisme, no? Aleshores, això és o fins i tot el mateix procés de reencarnació, a vegades, no? O com sí, sí. Si no considerar el cos com una presó, no? I aleshores, mira, ja ha estat alliberat l'ànima del cos, oi? I aleshores el cos s'elimina, no? I l'Església sempre ha tingut en alta consideració, no?, el que és el cos humà, perquè forma part de la persona. La persona és cos-ànima. No diríem jo cos i ànima, sinó cos-ànima,
Sí, sí.
O sigui, és una totalitat, no?
Bé, doncs amb aquesta reflexió li agraïm molt a mossèn Joan Ubach, delegat de Pastoral Litúrgica a l'Arcabisbat de Barcelona, que ens hagi parlat avui d'aquest tema tan interessant, tan important, i que de vegades defugim, tots una mica ho fem, a tots ens costa, segurament fins i tot a vostè i als qui ens escolten,
sí.
També.
No, però sí que és important, Ignasi, és considerar aquesta, això que deia també la Isabel, i que, bueno, que li preguntaves, aquest pregar, preguem pels vius, preguem pels difunts, aquesta comunió que hi ha, també entre els vius i els difunts, total, formen part de la mateixa església, perquè els difunts, d'alguna manera, o bé siguis ja en la part de purificació, o bé ja en l'església del cel, estem tots units. Aleshores, igual que preguem pels que estan aquí actualment a la terra i necessiten la nostra pregària, doncs els difunts també, i la pregària dels difunts també ens ajuda a nosaltres en aquesta comunió dels sants i en aquesta caritat fraterna que ens uneix uns i altres, no?
I de tots els difunts, sense jutjar, però de tots els difunts, els que tenim clar que estan al cel i els que no tinguem tant, perquè el papa avui ha demanat que preguem per aquells difunts dels quals ningú no se'n recorda mai.
Exacte, que és aquí... especialment el que, la diada d'avui, no?
Sí.
És jugar per tots els fidels difunts,
Sí,
tant
sí.
Els batejats com els batejats, els creients, no creients, difunts de tota mena, no? I aquesta pregària... Jo recordo sempre, almenys, jo vaig habitualment allà al monestir de Poblet, oi? Al vespre, abans de completes, doncs es fa aquesta pregària i es diu i preguem per tots aquells difunts o tots aquells que han mort avui, oi? Els encomanem a la nostra pregària. Tot home, tota dona. I sempre, este constat de l'Església, sempre des d'una llarga tradició, des dels inicis, pràcticament sempre ha pregat per tots els difunts perquè siguin acollits a la misericòrdia del Pare, no? I això és un signe de caritat, realment, això.
Molt bé, gràcies, mossèn Joan Ubach, delegat de litúrgia de l'Arcabisbat de Barcelona, per haver-nos acompanyat uns minuts. Avui en directe a Ràdio Estel, en el Mirador de l'Actualitat, parlant de la realitat de la mort i particularment d'aquest document de la Congregació per la Doctrina de la Fe, Ad Resurgendum Cum Christo, per ressuscitar amb Crist. Que vagi bé i fins una altra.
Molt bé, bona tarda, fins una altra. Adéu-siau.
Adéu-siau. Passant 2 minuts i mig de 3:15 de 8, ens acompanya també Isabel Vilodomiu, psicòloga clínica i experta en bioètica. Què més podem dir sobre la mort, breument, abans de connectar amb un altre protagonista que tenim avui?
Com sempre, la família. Com sempre, la família educadora.
És on més es parla de la mort, jo crec. En família és on més perdem una mica la por, en família.
Exacte.
Quan parlem amb el germà, amb la germana,
exacte,
amb el marit, amb la dona,
educar
amb el fill.
Els nens. Els nens tenen que veure també la seva finitud dels seus avis, de la gent que mor propera amb ells. La mort és un fet humà, i són ocasions per educar i mostrar el sentit que té la vida, no?
El que passa és que també s'han de saber posar els límits, els pares i les mares. Les imatges de violència o les imatges escabroses, això és una altra cosa.
És que per una part es dona a la nostra cultura una acceptació de la mort, telediaris, tot tipus de jocs. En canvi, s'amaga la realitat de la mort per responsabilitat, o sigui, com evitar la responsabilitat de les accions, per no enfrontar quantes decisions canviarien de les persones si la mort estigués present en el moment de prendre decisions realment vitals, no?
I tant. Avui us preguntem, amics oients, si el tema de la mort és tabú en la vostra vida. Teniu 3 possibles respostes. Sí, no, o us costa tractar-ho. Podeu veure-ho a radioestel.cat i també podeu fer-nos els vostres comentaris. Animeu-vos a fer-los, encara teniu uns minuts. I tenim un últim protagonista avui, com us dèiem. Hem connectat amb Alfons Gea. Mossèn Alfons Gea, bon vespre, bona tarda.
Bon vespre.
Si no recordo malament, vostè és el delegat de salut del Bisbat de Terrassa?
Obvia. No. estat, ho havia estat.
Ho havia estat.
I de Catalunya.
I de Catalunya, responsable de Catalunya de Pastoral de la Salut, sí, però temps sí. passats.
I sí, ara treballo com a psicòleg al Servei d'Atenció al Dol de Funerària de Terrassa.
Sí.
I rector d'una parròquia de Sabadell, Sant Vicenç de Junqueras.
Molt bé. Doncs gràcies per aquesta autopresentació en directe. No sé si vostè ha de celebrar missa a les 8, com mossèn Joan Ubac, o no.
Pues heu encertat de ple.
Sí, li toca, eh? Però com que nosaltres acabem a les 8, no hi ha problema. Sí. Mossèn Alfons Gea, com presenta vostè la realitat de la mort? Quan actua com a psicòleg, per exemple, o quan acompanyen el dol a persones, ja no només en les celebracions litúrgiques, sinó de tu a tu, a nivell social?
Bueno, és acostar-nos a una realitat de la qual fugim, eh? Bàsicament és això. El document del Vaticà ha estat molt eloqüent en aquest sentit i ajuda a elaborar el dol, perquè la majoria o molta gent s'allunya del fet mort, doncs escampar les cendres a qualsevol lloc, negant doncs ja el fet que aquella persona doncs hagi mort i tingui una transcendència, o transformar-la en una planta, no? Per exemple, posant-la doncs en un gerro on les cendres creixen i tal, no? Jo sempre els dic als pares que preparem per batejar que nosaltres creiem en la resurrecció, perquè molts estan, doncs, es confonen la resurrecció amb la reencarnació. I perquè us agrada més la reencarnació perquè no ens morim del tot, ens morim només una mica. Mm-hmm. Aquest morir-se del tot i ressuscitar és el que proclama l'Església, i és el que molta gent, amb aquestes noves pràctiques que s'estan imposant de transformar les cendres en un objecte doncs decoratiu, doncs fa com si pervivís aquella persona en aquells objectes, no? Llavors el que fem és apropar-nos a la realitat molt, no? Apropar-nos a la realitat molt de moltes maneres, perquè quan es fuig de la realitat, doncs es comença a gestar un dol complicat.
Doncs bé, interessant el que ens diu mossèn Gea, perquè això de no morir del tot de vegades pot ser interpretable. De fet, la cultura cristiana també creu, no només creu que la persona no mor del tot, sinó que no mor, perquè l'ànima és immortal, no?
Nosaltres esperem la resurrecció, els cementiris, el dormitori, però és el lloc d'espera de la resurrecció, evidentment, però més que el que s'està imposant ara és bescanviar la persona morta per un objecte, no? O sigui, que aquella persona continua viva en aquell arbre, en aquella planta, en aquell objecte, en aquella cosa, no?
En el fons és una set de transcendència, també, això, no?
És una set de transcendència molt immanent. Vull dir,
clar,
que la puc tocar.
Només si ho toco, només si ho veig, no?
Només ho toco i ho veig. Vull dir que és assumir el buit que em deixa aquella persona i reemprendre la meva vida sense aquella persona, vull dir, encara que sigui amb el seu record, però la meva vida es transforma perquè no la tinc.
Sí.
I després, doncs, clar, és tenir l'esperança de retrobar-nos, no?
Efectivament.
Però hi ha una crisi de fe en la resurrecció, podríem dir en general, perquè hi ha d'entrada una por molt gran a l'absència i al buit que ens deixa la mort.
Bé, mossèn Alfons Gea, psicòleg i responsable d'acompanyament en el dol, ens ha fet algunes reflexions. Jo m'agradaria preguntar ara, per acabar, tant a Alfons Gea com a Isabel Viladomiu, que ens acompanya des de l'estudi de Ràdio Estel, què diuen o què dirien vostès, sempre amb el respecte a totes les sensibilitats, aquelles persones que són moltes a Catalunya, s'ha de dir així, que creuen que després de la mort no hi ha res, siguin agnòstiques, atees, no creients, o creients a mitges, per dir-ho així, aquelles persones que creuen que després de la mort no hi ha res, hi ha aquesta buidor. Què els hi diuen vostès, respectant la seva llibertat? Si vol començar a Isabel Viladomiu, per exemple.
Pues yo quizá haría como lo que dice Benedicto XVI, ¿no? Vive como si Dios existiera, aunque no lo creas. Animaria.
També deia que molts creients vivim com si Déu no existís, ¿no?
Efectivamente, o sea, que como si existiera, o sea, humanizarse tanto, intentar ser bueno, intentar hacer estas buenas obras para que, por aunque no creas, tener la mano tendida hacia después de la muerte.
Mossèn Gea, vostè què els diu? Que segur que ho ha fet moltes vegades
bueno,
a persones...
Pues, tia, avui mateix en el grup d'autoajuda ha sortit el tema arrel de l'article de la setmana passada que vaig escriure sobre el dolor silenciat. Jo els he parlat al final de Mateo, en què al final Jesús separa les ovelles de les cabres i molts li diran, doncs, per què m'he estat amb tu? I ell dirà, no us coneixo, lluny de mi, perquè no em vau donar de menjar, no em vau vestir. Dic, i cap de les coses que diu Jesús no diu, per què no vau anar al temple o a la sinagoga i no vau pregar? Vull dir, diu que...
Sí, vaig tenir fam i no em vau donar de menjar.
Això, vaja. I llavors els explico que optar per uns valors a la vida... ja també és una manera d'acostar-se a Déu, no? Una mica coincidiment aquí.
Sí, sí.
I perquè tots necessitem refer la història d'aquella persona, encara que no hi creguem en res, perquè hem de saber de qui ens acomiadem, qui ha estat per nosaltres, quina petjada ens ha deixat. O sigui, una cosa és no creure en Déu i una altra cosa és negar la transcendència, que és del tot impossible, perquè transcendeix la memòria, la història, la vida d'aquella persona... la història personal, no?
Bé, moltes gràcies, mossèn Alfons Gea, per haver-nos acompanyat també uns minuts avui en què hem fet diverses connexions. Primer amb el director general de Cementiris de Barcelona, Jordi Balmanya, després amb el delegat de litúrgia de l'Arcabisbat de Barcelona, Joan Ubach, i finalment amb Alfons Gea, responsable d'acompanyament en el dol, psicòleg i també rector d'una parròquia de Sabadell, ens ha dit, no? Si no recordo malament.
Sí, de Sant Vicenç de Junqueras.
Sant Vicenç de Junqueras. Moltes gràcies.
Gràcies.
Que acabi de passar una bona diada dels pues, fidels difunts.
Us encomanem a tots. A tots els
efectivament,
oients, en aquesta missa.
I als seus éssers estimats difunts, efectivament.
No, preguem per tots els vostres.
Adéu-siau.
Per tothom.
Una abraçada. Bé, i quan queden 3 minuts i mig per arribar a les 8, li donem la paraula per acabar, Isabel Viladomiu. No sé si surt amb alguna conclusió d'aquestes reflexions que hem compartit avui.
Que m'ha agradat molt.
Li ha agradat molt l'experiència. Esperem que els oients també. Alguns han participat per escrit, com ens ha llegit abans la Marta, i en tot cas que pensin el que pensin, però sobretot recordem els qui han estat aquí i ens han deixat pensar que potser no és definitiu, això.
Efectivament. Estic convençuda.
Gràcies, Isabel Viladomiu. I vostè, que té tanta família, fills i més d'una trentena de nets, doncs sí, l'hem de felicitar, sí. També. Perquè...
Però també l'any passat vam enterrar un germà. O sigui,
clar,
que,
tot arriba, clar.
I hem tingut també conats
De dificultats,
de malalties, I la reflexió davant d'aquests aconteixements sempre... t'orienten, t'obren, nous horitzons.
També recordem avui aquells que moren inesperadament d'accidents de trànsit com a conseqüència de desastres naturals, ara a Itàlia, o millor dit a l'agost. Ara sembla que no ha mort ningú a Itàlia, però molta gent que perd casa seva també és terrible. Bé, gràcies, Isabel Viladomiu, per haver estat amb nosaltres. Bona nit i fins una altra.
Bona nit.
I per acabar, Marta, com hem tingut l'enquesta, com ha quedat al final?
Sí, avui us preguntàvem, el tema de l'amor és tabú en la teva vida? I el resultat final ha estat amb un 44%, la més votada, no forma part de la nostra condició, en parlo sense problemes.
Ha baixat una mica, però, del 50% al 44%. Bé.
Sí. I amb un 30%, em costa tractar-lo, però crec que se n'hauria de parlar més obertament. I, per últim, amb un 26%, sí, no m'agrada parlar-ne, prefereixo altres temes.
Bé, les quatre persones que ens han acompanyat en l'última mitja hora a Ràdio Estel han dit que la societat en el seu conjunt moltes vegades defuig la mort, i en canvi l'opinió dels oients, hem de confiar que totes són honestes, doncs 26% només que sí, que és un tabú la mort per a les seves vides. Bé, en tot cas, tot té els seus matisos. Segurament ningú es decanta per una opció en la totalitat. Gràcies, Marta. Fins demà. Bona nit.
Bona nit.
Bé, i acabem, amics oients, anunciant-vos la pregunta que tenim per demà, una pregunta que es refereix en aquest cas al procés sobiranista català i a la possibilitat que hi hagi terceres vies en aquest procés català. Us preguntarem si confieu, si creieu que aquestes terceres vies tenen recorregut, aquestes terceres vies en el procés sobiranista a Catalunya. Quin recorregut polític doneu a les terceres vies? Podeu contestar llarg, perquè poden aportar solucions. cap recorregut, estan mortes en el seu inici o cal tenir-les en compte, però són ambigües. Podeu opinar des d'ara ja a radioestel.cat. Ens acostem al moment de resumir l'actualitat.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.